Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
En un intent perquè l'estiu no s'acabi, Tarragona celebra avui el dia gros de la seva festa major, Santa Tecla, i demà ho farà Barcelona amb la Mercè i dilluns Lleida, amb la festa major de tardor Sant Miquel. En aquests moments, Tarragona, on el carrer Bull hi ha seguici festiu amb l'aniversari de moltes comparses, també Diada Castellera, de seguida hi connectarem. I és que la Festa Major és un retrat antropològic fantàstic que explica com és un poble, d'on ve, quins són els seus èxits, també els seus fracassos, les seves pors i els seus anhels. Barreja de tradicions religioses, però també paganes, seny i rauxa, missa i disbauxa. Les dues cares d'una gent, d'un lloc, on tradicions i ambivalències, que també expliquen d'on ve però també cap on van, perquè les festes majors, molt a desgrat dels més puristes, també es transformen i els actes que van integrant són un reflex de com ha canviat aquest poble.
Catalunya al dia.
Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
També connectarem amb el Palau de la Generalitat perquè el govern ha anunciat més ajudes als ajuntaments i als consells comarcals per fer front a les despeses del dia a dia.
El president Salvador Illa ha volgut donar rellevància a la mesura i s'ha reunit amb representants del món local aquest mateix matí.
I a l'Alta Ribagorça sentirem la queixa de les dones embarassades.
M'he estat 2 mesos sense llevadora, des de que la professional que tenia em va agafar la baixa. A més, no tenim cap dia de servei de ginecologia obstètrica. Ens obliga a desplaçar-nos a Viella per rebre aquesta atenció.
El Departament de Salut assegura que ja ha posat un substitut per a la llevadora, però les afectades lamenten que l'horari d'atenció és molt reduït i que igualment calen mesures per millorar l'atenció mèdica que reben.
També parlarem de la producció de pistatxo a Catalunya, que està pels núvols.
I aquest any arribarà a xifra rècord pel bon temps i perquè s'han duplicat la xifra d'hectàrees conreades a Catalunya.
Una evidència més de la passió que desperta aquest fruit sec. Ens ho explicarà des de Lleida la Júlia Albacar. Ens fixem ara en les carreteres, com tenim el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Txell Garriga.
Doncs bon dia. En aquests moments hi ha tallada la C-17-16 a Orís, cap a Ripoll, per un accident. Ja s'estan fent desviaments i a la resta de carreteres només algunes cues sense incidències. Congestió al voral de la P7, la B30 a Barberà en sentit sud. Densitat també a la ronda litoral de Barcelona en sentit Llobregat des del Fòrum i retencions a la C-32 a Sant Pol de Mar cap a Tordera.
I el temps, Francesc Mauri, tindrem Santa Tecla i la Mercè passades per aigua?
Bona tarda. Santa Tecla, segur que no. Tarragona, en aquest sentit, pot estar tranquil·la. La Mercè, doncs, aquest vespre nit probablement sí que arribin alguns ruixats o tempestes. Començaran pel sud de la Costa Brava i per punts del nord-est aniran desplaçant-se cap al sud i poden arribar, per tant, a la ciutat de Barcelona i, en general, a la conurbació barcelonina. Al marge, tota la meitat sud de Catalunya, el que dèiem, Tarragona inclòs, i també Ponent, amb un dia radiant i amb aquest ambient de temperatures molt més frenades.
El Catalunya al dia el fem possible a les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer els comandaments, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran al control central, i els esports, l'Arnau Caral aquí a Barcelona, que avui s'hi incorpora. Audal, ai, perdó, Arnau, què expliques avui? Bon dia.
Bon dia, doncs mira que la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, guanya la seva tercera pilota d'or consecutiva i Lamine Yamal i Vicky López van ser escollits millors jugadors joves. L'Espanyol, per la seva banda, rep avui aquesta tarda el València a partir de les 7. A la demarcació de Girona posarem el focus en el partit que jugaran avui els de Mitchell al camp de l'Atlètic Club. A Lleida ens centrarem en el Rally Raid de Portugal, que disputa el pilot d'Oliana Isidre Esteve, i a Tarragona entrevistarem el pilot de Jesús, Jeremy Alcoba, que fa balanç del seu primer any al Mundial de Supersport.
Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, som-hi, falten, passen 4 minuts i mig de la 1 del migdia. Avui és Santa Tecla, és el dia gran de les festes de Tarragona, dia de seguici, festiu al carrer, castells amb les 4 colles locals i la processó multitudinària del braç de Santa Tecla aquesta tarda. Anem, doncs, cap allà, com no pot ser d'una altra manera. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A aquesta hora, a veure on ets, en quin moment de la festa vivim ara mateix?
Mira, ara mateix som a la plaça de la Font, estan desmuntant el gran escenari que hi havia aquí, on hi ha hagut els balls de lluïment del seguici, que s'han acabat tot just fa una estona, i estem esperant, estan fent lloc perquè entrin les colles castelleres, les quatre colles locals, aquí a plaça, i començar l'exhibició castellera. Un dia que, com deies, ha començat amb la tradicional anada a ofici, la missa a la catedral, i després hem viscut la tanda de lluïment, que ens ho explicaven, que s'ha acabat fa una estona aquí a la plaça de la Font. Dames i vells també han fet la primera representació, que es repetirà aquest vespre a partir de les 8. I com ens explicava el Xavier González, que és el tècnic i coordinador general de les festes, la ciutat s'està convertint avui en una mena de plató cinematogràfic amb tota la litúrgia festiva que ocuparà, sobretot, tota la part vella de la ciutat, però sobretot entre aquí, entre la plaça de la Font, entre l'Ajuntament i la catedral.
Per nosaltres això és com una pel·lícula que comença a les 9 del matí, quan el seguici... Bueno, de fet, comença a les 7 del matí amb les matinades, i després, quan el seguici popular surt de l'Ajuntament i arriba a la catedral. Avui aquest Ajuntament-Catedral es va produint en diferents moments del dia, gairebé 15-16 zones, passen coses.
I ara esteu sentint ja les gralles perquè estan entrant les primeres colles castelleres aquí a la plaça de la Font. L'acte més multitudinari, però, i esperat, serà la processó del braç de Santa Tecla aquesta tarda. Començarà cap a les 7, més o menys, i acabarà a les 9 del vespre a la plaça de la Seu amb l'espectacular ballada conjunta coincidint amb aquesta entrada del braç a la catedral. Aquest any és un any, sobretot, de celebració pels 100 anys de l'Amparito Roca, aquest pas doble que s'ha reconvertit en una mena d'himne oficiós de les festes. Per González ha estat també una mena d'excusa per homenatjar sobretot els músics, que són part important de la festa.
Això ha sigut una excusa per donar valor a la música de la festa. A tots els músics, no només els músics de banda, sinó tots aquells músics, des dels timbalers dels elements de foc, flabiols, tamborins, gralles, tarotes... I, per tant, aquest paper dels músics, que històricament ha tingut un valor enorme, aquest any els hi han volgut donar aquest plus i aquest, segurament, coneixement ciutadà, que a vegades és una feina una mica fosca.
I mentrestant, els més menuts, al llarg de tot el matí, i de fet des de fa dies ja, vigilant i seguint els diferents elements, alguns més preferits que d'altres en funció de amb qui parlem.
La cucafera ens tira cada mes
la Santa Tecla petita, perquè té els animals i els gegants petits.
També els gegants petits, perquè allà estan els nostres amics i també els deixen portar els petits gegants.
Els castells o les enceses, bàsicament tot és molt divertit.
Dames i vells a mi m'agrada, tot i que hi hagi coses la majoria que no entengui, em sembla divertit.
I a més de, doncs, de la jornada castellera i de la professora d'aquesta tarda, avui a les 11 de la nit, Castell de Focs des de la Punta del Miracle, en una Santa Tecla que aquest any tancarà com més tradicional, demà, amb els pilars caminant de les colles locals, els pilars castellers que van des de la catedral fins a l'Ajuntament. Veurem quins arriben sencers i quins no. I el correfoc i la traca final que es farà demà a la nit després de 12 dies d'activitats, més de 500 actes que s'han repartit per diferents punts de la ciutat.
Doncs, Manel, veient aquesta programació i seguint amb el símil que sentíem fa un moment, més que una pel·lícula, això és un serial, eh? Això és una sèrie, perquè déu-n'hi-do quantes activitats. Que en gaudiu.
Hi ha molt de seguiment, eh? Perquè aquí a la plaça de la Font està plena de gom a gom esperant aquesta jornada castellera ara ja.
Doncs clar, molt ben fet. Gaudeix força. Ens veiem demà.
Fins demà.
I l'altre gran protagonista del dia d'avui a Tarragona és el seguici popular, però ens volem fixar en alguns dels elements que en formen part perquè aquest any celebren el seu aniversari. És el cas dels gegants vells, que commemoren 200 anys d'història, 200 anys. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Els gegants vells de Tarragona, a més de ser les peces originals que surten des de fa dos segles, era una parella avançada des dels seus inicis, segons expliquen des de l'Associació dels Gegants Vells del Cos del Bou. La parella, que el 1825 es va incorporar al seguici de la ciutat, està formada per un gegant, amb l'aspecte de Captell Moro, i una geganta, que representa una princesa cristiana. I precisament aquesta és una de les peculiaritats, que de bon principi ja es va comptar amb una figura femenina. Ho explica Jordi Marquès, president de l'associació.
Són de les peces de la grada francès, pensem que era la grada francès del 1811 i l'any 25, el 1825, ells tenien aquests gegants. Llavors tenim presència de la dona com a gegantesca ja, i ja no som gremials. Aquests gegants, abans, els gegants els portaven al gremi de fusters. A partir d'aquí ja són del municipi. Són gegants municipals de la ciutat.
Aquestes són les peces més antigues del seguici, però n'hi ha una vintena més que enguany també estan d'aniversari. Entre elles l'Àliga, que compleix 40 anys. La presidenta del Ball de Diables de Tarragona, Mireia Gasol, i un dels primers aliguers, Javi Muniain, en parlen.
Si estem aquí és perquè fa 40 anys que membres joves del Ball de Diables van decidir prendre la iniciativa de recuperar l'Àliga de la ciutat.
Hi ha documentació escrita que diu que a Tarragona, a l'any 1531, ja tenia una àliga. Llavors, aquesta documentació ens diu que el gremi que portava l'àliga pel Corpus era el gremi dels ferrers. Per això es va encarregar l'Antoni Mas a fer una àliga metàl·lica.
Altres elements que també fan anys són els nanos vells, que en fan 160. El cos de bastoners de les Bars de Santa Tecla, 50, o el drac de Sant Roc, que també celebra 40 anys.
Doncs formen part d'aquesta activitat festiva amb aquests actes tradicionals i solemnes que es concentren al barri de la part alta de Tarragona. És el cas també, i és la tercera pota que us volíem explicar just començar aquest Catalunya el dia d'avui, la Diada Castellera de Santa Tecla. Hi participen quatre colles locals. La cita començava a la una del migdia a la plaça de la Font. I a Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
Bon dia, Estel.
Això ja va cap amunt?
Encara no. De veritat, ho explicava el Manel, han de desmuntar l'escenari. L'escenari ara tot just l'acaben de desmuntar. Han començat a entrar les colles, els Xiquets de Tarragona ja ho han fet i ara és el torn de la colla jove Xiquets de Tarragona. Si vol, repassem el programa que porten les quatre colles per actuar avui aquí a la plaça de la Font a la Diada de Santa Tecla.
Sí, i tant.
Doncs mira, els Xiquets de Tarragona són els primers a actuar, els primers que han entrat a plaça. Avui volen fer a les dues primeres rondes el 7 de 8 i el 2 de 8, i si tot anés bé, ens han explicat que podríem provar per primer cop aquesta temporada un castell de nou, el 4 de 9. La segona colla actua, la colla jove Xiquets de Tarragona, amb el 2 de 9, el Pilar de 8, segurament també el 3 de 9, i el gran objectiu del dia podria ser el 4 de 9 amb l'agulla, un castell que enguany ja han carregat dues vegades i que no descarreguen des del 2018. El Xiquets del Serrallo serà la tercera colla que apareixerà amb els seus castells a plaça. El gran objectiu és descarregar el 3 de 8, un castell que per primera vegada al seu historial van carregar el 19 d'agost a la Diada de Sant Magí. Avui l'objectiu és descarregar aquest castell. I finalment els que actuaran seran els del barri de Sant Pere i Sant Pau, els castellers de Sant Pere i Sant Pau. Enguany ja han descarregat el 5 de 8 i avui el gran objectiu és una estrena sonada, el 4 de 8 amb l'agulla. En aquests moments acaba d'entrar la colla jove Xiquets de Tarragona. A continuació ho faran els Xiquets del Serrallo i després els castellers de Sant Pere i Sant Pau.
Doncs, Josep, si et sembla, deixem que acabin de recollir, que les colles comencin a organitzar els seus castells i més endavant tornem a connectar quan ja estiguin pujant alguna construcció remarcable. Et sembla?
Fem això, doncs.
Vinga, fins ara.
Fins ara.
Minuts, haurem arribat a un quart de dues del migdia, tot a punt també per les festes de la Mercè, que arrenquen aquesta tarda amb el repic de campanes i el pregó, que serà a càrrec de l'actriu Emma Vilarassau, que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, que també parlarà de Gaza.
Un micro és un altaveu que has de fer servir per aquestes coses que t'importen. I és tan flagrant, i és tan bèstia, que no es pot no involucrar-se. És impossible.
Un exemple més de com el món de la cultura, el món de la interpretació, en aquest cas, es posiciona també en els conflictes internacionals. Des d'avui fins diumenge es faran a Barcelona 200 actes i un centenar seran concerts. En fem un breu repàs amb la Montse Camps.
Tartarelena, les Pussy Riot i la Villa Russa seran algunes de les primeres artistes que actuaran a les festes. Serà avui mateix al Teatre Grec i a la plaça Catalunya, on es farà la final del concurs Sona Nou, amb Bru, Chloé, Riambau i Sodi. Demà, l'Avinguda de la Catedral es retrà homenatge a la figura d'Antonio González Batista, el Pescaïlla, pioner i pare de la rumba catalana i figura clau del flamenc barceloní. L'Avinguda de la Reina Maria Cristina acollirà dues jornades amb una desena de concerts, entre els quals els de Su, Buos, Ginestar, Figaflaues i Triquell. I l'últim dia, el 28 de setembre, el grup Estopa estrenarà una cançó conjunta amb detalls pel Piro Musical. La cultura popular té un paper protagonista amb la presentació, per exemple, de la bèstia Vi, la geganta Vi, les figures de Manchester, que és la ciutat convidada d'aquest any. Dimecres, la Diada Castellera i la Cavalcada de la Mercè, que estrenarà un nou recorregut, arrencarà a la plaça Catalunya i passarà per la Via Laietana fins a la plaça Sant Jaume. I dissabte, el Correfoc, un dels actes més esperats.
Doncs la Mercè, que serà escenari de concerts, també d'actes de cultura popular i que transformarà Barcelona en un gran escenari obert al món amb el festival Arts de Carrer. Acollirà una setantena de companyies en 6 espais icònics de la ciutat, com el Port Olímpic, el Parc de la Trinitat, el Parc de l'Estació del Nord o el Parc del Fòrum, que aquest any s'estrena com a nou escenari. Marta Vives, bon dia.
Bon dia, i ho farà com a epicentre del circ contemporani europeu, amb espectacles de gran format com de Gènesis, dels Copenhagen Collective, amb 19 acròbates en un espectacle que vol reflexionar sobre la comunitat. A nivell internacional, precisament Manchester, que és la ciutat convidada, portarà una desena de companyies britàniques que actuaran en coproduccions amb artistes locals. Hi ha estrenes destacades com les de Thomas Roper i Marga Socias o Electrico 28. Palestina també serà molt present en aquestes festes de la patrona. Pallassos sense fronteres homenatjarà el riure com a força de pau al Parc de l'Aqueducte amb un espectacle amb artistes i figures reconegudes com Andreu Buenafuente o Clara Segura. I el carrer tornarà a ser el protagonista amb instal·lacions de gran format i espectacles itinerants. És el cas del gegant inflable de Marc Salí Cru a l'entrada de l'Estació del Nord.
I és un gegant d'aquests que ve una mica del fang, dels soterranis, i són aquestes peces grans, grandiloquents, que conviden a aixecar la mirada, tot sents una mica més petit i et planteges una mica aquesta idea de dir, què coi és això, no?
O la cercavila itinerant dels insectotròpics del Batec de la Memòria, que recorrerà el Passeig de Gràcia i dialogarà amb la seva arquitectura. Maria Thorson n'és la directora.
També és una mica festa, és com dibuixar un mosaic una mica, aprofitant l'arquitectura, que es converteix en un escenari, amb la música com a fil conductor també, i que fem entre festa, introspecció, celebració, reflexió, és una mica una barreja de tot plegat.
La diversitat de gèneres i formats marcarà el ritme de les arts escèniques al carrer fins diumenge.
Doncs no tenim prou hores com per totes aquestes activitats.
No. El que hem de fer és apuntar-nos-ho bé, fer un plàning de tot el que volem veure per no perdre'ns res del
això, que... una playlist amb els hits aquests dies. Marta, com a barcelonina, bona festa major per tu.
Igualment.
També.
Igualment.
Doncs coincidint amb les festes de Santa Tecla i la Mercè, les Guàrdies Urbanes de Tarragona i Barcelona despleguen un dispositiu especial de seguretat. A Barcelona, el Piromusical i els concerts de Bogatell i l'Avinguda de Maria Cristina són els actes que plegaran més persones. A totes dues capitals s'han reforçat les plantilles dels cossos de seguretat i s'activen. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
S'activen les unitats de drons, també.
Sí, sí, a Tarragona ahir ja van restringir els accessos a la part alta de la ciutat durant la baixada de l'Àliga, també amb drons i amb l'espai aeri restringit, i és que s'ha dissenyat, de fet, a Tarragona, un dispositiu per cada esdeveniment. Agents uniformats i de paisà controlen la venda d'alcohol i fan prevenció principalment de furts i robatori. Manel Vázquez és l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana de Tarragona en declaracions a 3Cat Info.
Hem reforçat la cobertura del programa festiu, augmentant el nombre d'efectius al carrer amb agents uniformats i també de paisà de les diferents divisions que tenim a la Guàrdia Urbana, com la nostra unitat d'investigació bàsica o la unitat d'inspecció administrativa, que controlen la venda d'alcohol fora de l'horari permès, la presència d'objectes perillosos, la prevenció de furts i abordar incidents de seguretat ciutadana.
Això a Tarragona i a Barcelona?
Doncs per la Mercè, fins dilluns a la matinada s'activen, atenció, diversos centres de comandament. Héctor Carmona és el cap de la Divisió de Protecció Civil i Coordinació dels Bombers de Barcelona.
Tots els dies s'estableix un CECOR mentre hi ha esdeveniments, especialment els importants, que és a la nit, que és on realment hi tenim el gruix de la coordinació. I posem també un centre de comandament avançat, tant a Bogatell, com a Maria Cristina, com al Piromusical, com també a la plaça Sant Jaume per als castellers, per controlar, conduir els fluxos de persones per als espais segurs, mantenint sempre les condicions de seguretat i, sobretot, les d'evacuació per si haguéssim de treure algú.
Pel que fa al transport públic, a Barcelona es reforça el servei de metro des d'avui i tot el cap de setmana, però afectat per la vaga de personal de seguretat i, per tant, hi haurà reforç dels cossos i forces de seguretat en aquest aspecte.
Doncs gràcies, Miquel. Bon dia.
Bon dia.
Justament d'això volem parlar ara amb en Joan Garcia, perquè en plena les festes de la Mercè. Aquesta nit començarà una vaga de vigilants de seguretat al metro. Comissions Obreres i el Comitè d'Empresa de Seguritas reclamen a les companyies adjudicatàries del servei i també a TMB més bones condicions laborals.
Denuncien poc personal i que la plantilla no rep, diuen, la preparació adequada per afrontar situacions crítiques al metro. També retreuen que tenen pocs descansos i que els salaris de la seguretat privada són molt precaris. Carlos del Barrio, secretari d'Acció Sindical de Comissions, ha explicat amb què es troben a 3Cat Info.
La infradotació de serveis que acaba derivant doncs, en situacions que es posen a la ciutadania d'una banda, però també als propis vigilants quan han de respondre davant de situacions d'exposició a la ciutadania i en molts casos violentes. Tenim el cas del treballador que va perdre l'ull al mes de desembre o gener i nosaltres el que estem reclamant doncs, és que es doti el servei de forma correcta.
La vaga és indefinida i els serveis mínims són del 75% en cadascun dels torns. TMB concentra la majoria d'efectius a les estacions amb més afluència de passatge per les festes.
I clar, la Mercè no només és pels barcelonins, també hi va molta gent del voltant i de la resta de Catalunya i, per tant, es reforça el transport públic a Barcelona i municipis de Rodalia. Joan.
A metro, tramvia i línies urbanes de ferrocarrils funcionaran tota la nit que ve i també ho faran de manera continuada tot el cap de setmana entre divendres i diumenge. Els trens del servei de Rodalies a Barcelona tindran demà dimecres atenció horari de dia festiu. Les línies de Rodalies de Lleida, Tarragona i Girona, en canvi, els trens regionals mantindran l'horari de dia feiner. Els autobusos de TMB incrementaran la capacitat de les línies que passin pels actes principals de les festes. Pels interurbans caldrà consultar la web de cada operador i el Nitbus oferirà el servei habitual.
La 1 i 21 minuts. Després de 3 anys seca, la Font Màgica de Montjuïc torna a tenir aigua. Els equips tècnics estan ultimant detalls a la reforma perquè diumenge, dia 28, coincidint amb el Piro Musical de la Mercè, es reprenguin els espectacles d'aquesta icona històrica de Barcelona. Montse Poblet, on ets exactament ara mateix?
Hola, bon dia. Doncs sóc a sota de la font, on hi ha tota la maquinària que impulsa l'aigua cap amunt i també els prismes de colors dissenyats per Carles Buïgas el 1929. Com deia, s'estan ultimant detalls d'una reforma que s'ha fet aprofitant el buidatge de la font per la sequera i que ens ha explicat Gustavo Ramon, director d'operacions de Becasa.
Hem canviat la lluminària actual, que era halògena, amb molt de consum elèctric, i ho hem substituït per llums LED, estalviant un 80% el consum elèctric, amb el que es redueix una reducció molt gran del que és aquest consum, tant de consum elèctric com econòmic.
També s'ha canviat tot el sistema de comandament, que era dels anys 90, per un de completament automatitzat que Gustavo Ramon comparava amb el dels inicis de la font, ara fa gairebé 100 anys.
Tenien els diferents enclavaments que podien anar girant i podien anar seguint un guió, podien anar fent els diferents jocs i les diferents combinacions de la font. Tot això ara es fa automàticament. Abans calien mínim unes 3 persones físiques aquí, ara tot això es fa de manera automàtica, sempre amb supervisió d'una persona, però tot això ja està programat amb ordinadors.
Aquí on som encara hi ha operaris treballant. Ell, per exemple, porta aquí des del mes de febrer. Ens confessa que el fet d'haver assecat la font els ha donat alguns problemes, per exemple, esquerdes, però no pot estar-se d'admirar uns motors dissenyats a principis del segle XX que encara funcionen perfectament.
Aquesta tecnologia és de 1923, eh? Mira quins motors. Aquests són els motors del perifèric. Aquests són els motors que donen la volta.
I res, per acabar, un detall de la feina que s'està fent avui. Estan canviant un per un els vinils dels prismes blaus perquè estaven una mica descolorits.
Catalunya al dia.
Doncs vinga, més coses. El govern ha anunciat un augment dels ajuts als ajuntaments i als consells comarcals per fer front a les despeses del seu dia a dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb representants del món local per tancar aquest increment, però ara falta que el Parlament hi doni llum verda. Palau de la Generalitat, Albert Prat, bon dia.
Bon dia. Sí, el govern ha promès un augment de 22 milions d'euros que se sumen als 146 que ja es destinen als ajuntaments i consells comarcals. Aquesta dotació es repartirà a tots els municipis indistintament. De fet, els més petits rebran més diners, però l'ajuda no arriba per una causa sobrevinguda, tal com ha dit el secretari de Governs Locals, Xavier Amor.
És un fons incondicional, per tant, és un fons pel dia a dia. No està vinculat a cap despesa en concret, sinó està pel funcionament tant dels ajuntaments com dels consells comarcals.
El govern ja està negociant amb l'oposició perquè aquesta ajuda superi el tràmit parlamentari, necessita el vistiplau del Parlament, i des de la Federació de Municipis, l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, ha reclamat uns nous pressupostos per l'any que ve per no anar a pedaços.
Ara més que mai fa falta que també el país es pugui dotar també de pressupostos i per tant de treballar des del món local per exigir també que pugui haver una estructura sòlida que permeti estructurar, planificar amb dotacions pressupostàries que no vagin atzaroses en funció del govern executiu de torn o en funció de les demandes reactives que hem de fer de fruit a vegades de la desesperació.
Abans d'aprovar aquesta aportació extraordinària a la reunió d'aquest matí, el president Salvador Illa s'ha fotografiat aquí a Palau amb una dotzena de presidents dels consells comarcals.
Gràcies, Albert Prat, des del Palau de la Generalitat. Tot just començar sentíem la queixa de les dones embarassades de l'Alta Ribagorça. Denuncien la falta de servei de llevadora durant 2 mesos, han estat 2 mesos sense tenir llevadora, i també denuncien la deficient atenció obstètrica que hi ha al Pirineu. Això ha afectat també altres comarques. El Departament de Salut assegura que ja ha resolt el problema de les llevadores, si més no, però les afectades reclamen més canvis i millores també en el sistema en general. Al Pont de Suert, Pau Rovira, bon dia. Què denuncien exactament? Com està la situació ara mateix?
Hola, Estel, bon dia. Doncs, a veure, les dones embarassades que assistien al CAP del Pont de Suert denuncien la situació de desatenció sanitària que, diuen, han patit durant més de 2 mesos a conseqüència de la baixa no substituïda de l'única llevadora del centre, també de la manca de cobertura del servei de ginecologia i obstetrícia. Aquesta situació ha fet que quedin pendents els controls i seguiments necessaris de moltes gestacions i les dones s'han vist obligades a desplaçar-se gairebé setmanalment a Viella per rebre l'atenció mínima indispensable, un trasllat difícil per la distància i la manca de transport públic. Des de Salut reconeixen la problemàtica, però asseguren que ja hi han posat remei. És el director assistencial de l'Hospital del Pallars, Eduard Sanjurjo.
Això, amb la incorporació en les últimes setmanes d'un tercer llevador en el nostre equip, ha revertit la situació i des d'ahir mateix ja es van tornar a obrir les agendes per donar l'atenció adequada, no només al cap de Pont de Suert, sinó també al cap de Sort, al cap de Pobla i al cap d'aquí de Tremp.
Tot i això, des de la plataforma de dones afectades, lamenten que això és un que no posa solució al problema de fons. Sentim la seva portaveu, Ariana Solanes.
M'he estat 2 mesos sense llevadora, des de que la professional que tenia em va agafar la baixa, i només fa una setmana que s'ha incorporat un substitut, però segueix sent un horari molt reduït, només un dia a la setmana, i ara només al matí de 9 a 1. Aquest horari és del tot insuficient per garantir un bon servei a totes les dones del territori. A més, no tenim cap dia de servei de ginecologia obstètrica. O sigui, només ve la ginecòloga, però no la part d'obstetrícia. Aquest fet ens obliga a desplaçar-nos a ella per rebre aquesta atenció.
Per tot plegat, demanen que s'actualitzin els protocols de control i seguiment i embaràs, que augmentin les hores de visita i que es garanteixi que el servei, malgrat futures baixes, quedi sempre cobert.
Minuts i mig, haurem arribat a 2:15 del migdia. Els hotels de Catalunya continuen batent rècords. A l'agost han allotjat més de 2.700.000 viatgers, que és gairebé un 3% més que fa un any. Ana Escura, bon dia.
Bon dia. Efectivament, han tancat el millor agost de la sèrie històrica, segons les dades de conjuntura de l'Institut Espanyol d'Estadística. Tot i que hi ha hagut més clients que mai, els turistes han fet estades més curtes. Les pernoctacions han baixat gairebé un 1%, i pel que fa als preus, han augmentat un 1,5% respecte de l'any passat. Però tot i això, Catalunya ha estat la comunitat autònoma on han pujat menys per sota de la mitjana espanyola. En concret, els hotels han facturat per habitació 146 euros de mitjana. Per zones, en general, augmenten els visitants a tot arreu, sobretot a Barcelona, amb 830.000 turistes, un 6% més que l'any passat i amb un increment de les nits d'estada. En canvi, a Salou han baixat considerablement tant els viatgers com les pernoctacions.
Toc d'alerta del bisbat de Vic, el rector de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè de Manresa. És Gustavo Lombardo. I per què li han fet aquest toc d'atenció? Doncs pels missatges extremistes que difon a les misses i també a les xarxes socials. Així ho assegura el diari Regió 7. El sacerdot, que pertany al polèmic ordre religiós Institut del Verb Encarnat, assegura que darrere dels avortaments o la ideologia de gènere hi ha el dimoni. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Així és, Lombardo acumula polèmiques i no se n'amaga i es referma amb els seus postulats a través de YouTube, on té més de 150.000 seguidors.
Por las dudas, si queda alguna cosa no tan clara, porque eso fue también en una homilía, lo voy a decir aquí, no hay ningún problema. Que una madre mate a su hijo inocente en su vientre es demoníaco.
Es defineix com un missioner a Manresa. Aquests dies ha defensat el llegat de l'ultraconservador Charlie Kirk, assassinat als Estats Units, i ho ha aprofitat per carregar contra el comunisme. A més, també assegura que Déu va fer la dona com una ajuda adequada a l'home i tilla el correfoc de Manresa de diabòlic.
I de tot plegat, què hi diu l'Ajuntament?
Doncs n'estan farts. N'hem parlat amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloi, que assegura que Lombardo dona una mala imatge de la ciutat.
Va ser el bisbat que el seu dia va fer venir aquesta congregació a Manresa en substitució dels frares que havien estat durant segles a la ciutat. És una congregació que, a més, no té cap mena d'arrelament a la ciutat i per tant, que a sobre doncs, facin manifestacions d'aquest tipus que danyen la imatge de la ciutat, doncs ens incomoda moltíssim.
Per això, divendres, el mateix alcalde ja va demanar una reunió urgent amb el bisbat de Vic.
Són 2:15.
Catalunya al dia.
Doncs tornem a tenir aquí a l'estudi 8 en Marc Vidal, sotseditor del 3CAT Info. Marc, bon dia.
Tal, bon dia.
Quines són les notícies més clicades avui?
Mira, avui recuperem el cas Elena Jubany. És una de les notícies més llegides del dia. Investigada de nou Ana Echeguibel, que ja va ser sospitosa. En el seu moment, recordeu, el resultat de les indagacions doncs, no van ser concloents, però ara la jutgessa de Sabadell doncs, considera que l'escenari ha canviat i, per tant, en això reobre, diguem, aquesta investigació contra Ana Echeguibel. És una de les notícies més llegides avui.
És un tema que interessa molt, en part també per la història que hi ha darrere amb l'obstinació d'aquesta família dels Jubany,
sí,
que porten més de 20 anys intentant resoldre l'assassinat de l'Helena.
De fet, en aquesta mateixa notícia podeu escoltar l'entrevista que li hem fet fa poques setmanes doncs, a un dels germans Jubany, que explica doncs, tot aquest clan de la família, efectivament. I encara, també hem molt llegit encara totes les notícies relacionades amb els aiguats de diumenge. Mm-hmm. Avui us volem recomanar un article més de fons que explica doncs, això, perquè el riu de Bitlles va multiplicar per 70 el seu cabal en poc temps. Veureu uns gràfics també de l'Agència Catalana de l'Aigua on explica aquesta evolució, uns mapes, per tant, notícia també interessant avui a llegir el 3CAT Info.
Allò que deien, no?, que això també va passar per a la Dana de València, que hi havia llocs on la riera era absolutament seca, igual que aquí, i que de cop portava 3 metres d'aigua, no?
Llegireu que els experts, doncs això, diuen que l'única solució és la prevenció, que per tant no arriscar-se sota cap concepte davant d'una riera
molt poca. Això és el missatge que ha de quedar molt clar.
Exacte.
Fa un any, Marc, quina era la notícia de les comarques de Catalunya més llegida? A veure.
Doncs mira, també anava de Capellans, eh? En aquest cas, anava del rector de Camprodon, que havia estat detingut per conduir begut, provocar un accident i fugir. Això va passar a la C-17, a Orís, a la comarca d'Osona, i això, a més, quadruplicava la taxa d'alcohol, va fer volcar un altre vehicle, hi havia dos joves implicats que van quedar ferits lleus, però vaja, aquest rector de Camprodon se'n va anar.
Ah, i què ha passat amb ell? Que se'n sap
doncs mira,
un any després.
Un any després, què en sabem? Doncs que el rector continua fent de rector Camprodon, perquè continua sent el titular de...
El mateix, eh?
Sí, correcte, de fet és el bisbat de Vic, això, i en el seu moment, doncs, el jutge de guàrdia va deixar en llibertat, li va retirar el permís de circulació, va prohibir i conduir, però en fi, no sabem com ha acabat aquest judici, però sí que continua sent el rector de Camprodon.
Curiós veure com quina evolució tenen els temes un any després. Marc, demà no, perquè crec que fas festa com a bon barceloní, celebraràs la Mercè, però demà passat t'esperem aquí.
Sí.
Fins ara.
Adéu.
Catalunya al dia.
Doncs ara us volem parlar del projecte de la central hidroelèctrica reversible que es vol fer al Pantà de la Baells, això és a la comarca del Berguedà. El projecte preliminar sortirà a exposició pública aquesta mateixa setmana. La inversió prevista és de 400 milions d'euros i quan estigui en funcionament crearà 30 llocs de treball estables. Tot plegat són xifres de les empreses promotores que avui han començat a explicar els detalls d'aquest projecte, ambiciós projecte a alcaldes, entitats i també als veïns dels tres municipis afectats, que són La Nou, Cercs i Vilada. És un projecte que té l'oposició dels ecologistes per l'impacte ambiental que suposaria pel territori. Anem a Berga, Nati Adell, bon dia.
Hola, què tal, Estel, bon dia.
Primer de tot, hauríem de saber què és una central hidroelèctrica reversible.
Doncs bé, és una central que actuarà, perquè ens entenguem, com una bateria. Durant el dia, que és quan hi ha més producció d'energia renovable, bombejaran aigua des del Pantà de la Baells fins a un nou embassament que s'ha de construir més amunt, en uns terrenys de pastura, per acumular-la. I durant la nit, aquesta aigua emmagatzemada es tornarà a alliberar per produir energia. És un circuit tancat d'aigua.
Doncs sí, sí, ben bé, com una bateria. Quines són les característiques d'aquesta central i de quin calendari estem parlant?
Si tira endavant, serà la central hidroelèctrica reversible més gran de Catalunya. Ara en tenim dues al Pallars, a Tavascan i a l'Estany Gento. Doncs bé, la de la Baells tindria gairebé la mateixa potència que les dues centrals actuals juntes, 512 megawatts. Amb aquesta potència es podrien alimentar gairebé mig milió de llars. El portaveu del projecte, Carles Ferràs, confia tenir consens del territori. Recordem que una de les condicions perquè l'Energètica, l'empresa pública de renovables de la Generalitat, entri en aquest projecte és justament que els ajuntaments afectats ho vegin bé.
En les reunions que s'han fet, doncs els ajuntaments estan molt atents al que se'ls explica i, tot i que no han pres una postura oficial, això, evidentment, són ells qui ho han de dir, no els promotors, però, de moment, doncs, les reunions van, podríem dir, pel bon camí.
Els promotors asseguren que és una oportunitat pel Berguedà, pels llocs de feina que es crearan i també pels impostos que rebran els municipis afectats. Pel que fa al calendari, estem molt a l'inici, com us dèiem, i el projecte va per llarg. Seran 3 anys ben bé d'exposició pública i després 5 anys més per construir-la, si tot va bé. Això vol dir que podria entrar en funcionament el 2033. Recordem que, a banda de l'oposició dels ecologistes, que us dèiem, s'ha creat també una plataforma en contra del projecte i en defensa del pla d'aclarar a la Nou, on es vol construir aquesta central.
Doncs, Natín, estarem pendent dels detalls i de modificacions que pugui tenir aquest projecte de central elèctrica reversible. Gràcies.
Molt bé, adéu-siau, ho seguirem.
Un altre projecte al municipi de Bot, en aquest cas a la Terra Alta, s'acaba de recuperar una part de l'antiga estació de tren com a local social i d'ús turístic. Amb ajudes europees, l'Ajuntament, el Consell Comarcal i el Consorci de Polítiques Ambientals fan renéixer patrimoni local, incentivant també l'activitat turística d'aquesta zona. Bot, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, bon dia.
Quin era l'estat del magatzem que s'ha recuperat i, sobretot, a què es dedicarà a partir d'ara?
Doncs mira, Estel, estava en desús, mig abandonat i s'havia anat degradant amb el pas dels anys. Ara l'Ajuntament i el Consell Comarcal han impulsat un projecte de turisme sostenible. De moment, hi ha una exposició que recorda el passat ferroviari del poble i l'objectiu és que sigui un espai per actes culturals i de promoció. Núria Molet és l'alcaldessa de Bot.
La nostra idea és que aquest edifici, que és un espai diàfan, que hem fet un petit espai de cuina, nevera per a poder refrigerar vi, per a poder fer tastos de vins, acollir grups grans, fer maridatges, diferents tipus d'actes per a promocionar el producte local, justament en un puesto on passen més de, al voltant de 100.000 persones a l'any.
Sobre aquest antic traçat ferroviari de la Terra Alta hi passa un tram de la Via Verda de la Vall de Zafán, un dels atractius turístics de la comarca. Joan Aubanell és el president del Consell Comarcal.
Per a la comarca de la Terra Alta, la Via Verda és un tresor i és, a més, crec que és la millor carta de presentació com a nivell turístic i de coneixença. La Via Verda és molt important per a nosaltres. Òbviament, qualsevol actuació que sigui dignificar i enaltir el que és la Via Verda, doncs per al Consell Comarcal sempre estarem al costat.
Qui ha finançat l'obra gràcies a fons europeus és el COPATE, el Consorci de Polítiques Ambientals aquí de les Terres de l'Ebre. En la mateixa línia s'emmarquen, per exemple, els treballs de restauració de l'antiga estació d'Horta de Sant Joan, un projecte també aglutinat dins de la promoció i difusió de la Via Verda.
I parlem ara d'un conreu minoritari a Catalunya, però que, atenció, en els últims 5 anys ja més que duplicat el nombre d'hectàrees productives. Parlem dels pistatxos, un fruit sec que es va començar a cultivar als anys 80 a la plana de Lleida i que ja ha arribat fins al Prepirineu. Els productors acaben de començar la collita que preveuen, a més, que sigui de rècord. Lleida, Júlia Albacar, i per què ho serà de rècord?
Bon dia, Estel. Doncs per dos motius. Per una banda, perquè les condicions meteorològiques han estat molt favorables després d'anys de sequera, però també, i aquest aspecte és fonamental, perquè les hectàrees productives, com deies, han augmentat molt en els darrers anys. De fet, segons xifres del Departament d'Agricultura, el 2020 hi havia unes 500 hectàrees de pistatxos a Catalunya, mentre que l'any passat la xifra va arribar a les 1.200. I s'espera, a més, que la producció vagi pujant, perquè molts dels arbres plantats durant aquest període han començat ara a rendir. És el cas, per exemple, de Ramon Boleda, productor de verdura a l'Urgell.
Pistatxos que vaig plantar l'any 19, l'any passat no els vaig collir, aquest any els colliré. Per això, clar, va incrementant poc o molt el total dels pistatxos.
Les hectàrees productives es concentren sobretot a la plana de Lleida, però també s'han anat estenent més amunt. De fet, per primer cop aquest any, s'acolliran pistatxos al Pallars Jussà, com explica Josep Cases, responsable del grup Europistàquios.
Aquest és el primer any que acollirem el que és el Pallars, a Tremp, i a la Conca d'Abella tindrem pistatxers, que és una cota molt alta, i bueno, això vol dir que el pistatxo va bé plantar-lo en molts llocs, sempre que quan tinguem aigua.
I a tot això s'ha de sumar que hi ha més demanda al mercat, especialment al sector pastisser.
Ve en el millor moment, perquè ara el pistatxo està de moda, hi ha molts gelaters i hi ha molts pastissers que crien el pistatxo com a sabor més important.
Cases també ha explicat que el preu del pistatxo fluctua molt menys que el d'altres conreus, com per exemple l'ametlla, per tant és un valor molt més estable.
I serà una campanya, Júlia, com dèiem, de rècord, però sí que s'han trobat algun entrebanc.
Sí, efectivament, no ha estat perfecte. Les pluges de la primavera van fer disminuir la polinització i les diverses pedregades que han caigut a la plana de Lleida també han tingut conseqüències.
El problema és que hem tingut algunes zones que han tingut pedregades, sobretot els mesos d'abril i maig, que van afectar l'arbre, i també hem tingut algun problema també de falta de polinització, perquè també va ploure molt el mes d'abril, que és quan es polinitza el mascle a la femella.
Les previsions, però, segons Cases, és arribar a unes 300 tones a Catalunya de pistatxo en sec, el doble que en campanyes anteriors.
Quatre minuts i tres quarts de dues. Tarragona, com us dèiem, avui viu el dia gran de les festes de Santa Tecla i en marxa també la Diada Castellera amb la participació de les quatre colles locals. Tarragona, Josep Almirall, bon dia.
Bon dia, doncs som a la primera ronda. Hem vist ja el primer castell de la jornada. Ha estat el 7 de 8 que han aconseguit descarregar els xiquets de Tarragona en aquesta ocasió amb dues enxanetes, un castell que han hagut de defensar per baix força a la descarregada. Ara és el torn de la colla jove, xiquets de Tarragona, que acaba de desmuntar el peu del seu primer castell. Atenció, la jove de Tarragona, com dèiem, avui provarà el 4 de 9 amb l'agulla i ha estat el castell triat per sortir en aquesta primera ronda, un castell que està format per un 4 de 9 i al mig un pilar de 7. Primer s'ha de carregar i descarregar el 4 de 9 i al mig hi queda exempt. Quan hi queda exempt el pilar de 7, el castell està carregat. Han posat fins a terços d'aquesta construcció, no han vist bé les mides i l'han arriat per avall. Ara, d'aquí uns minuts, la jove de Tarragona ja ha de tornar.
Molt bé, doncs, gràcies, Josep, que acabi d'anar bé aquesta Diada Castellera de Santa Tecla.
Fins ara, bon dia.
Catalunya al dia.
Marxem fins a Girona ara. El servei d'empadronament de l'Ajuntament d'aquesta ciutat passarà a dependre de la Secretaria General per controlar el frau. Així ho ha anunciat la vicealcaldessa Gemma Geis en explicar les mesures que impulsa Junts per Catalunya per millorar la seguretat a Girona. Núria Paraire, quina és la situació ara i per què es canvia això?
Hola, bon dia. Doncs ara el servei del padró depèn de la regidora d'atenció a la ciutadania i, segons la vicealcaldessa Gemma Geis, en els propers dies s'aprovarà un decret de l'alcaldia perquè depengui del secretari general general per tal de detectar més ràpidament fraus o màfies i poder-ho comunicar a la Fiscalia.
Crec que és molt millor que passi a dependre de Secretaria General. Per què? Perquè és el servei jurídic, perquè coneix la legislació i, per tant, a nivell d'estructura d'Ajuntament, crec que és una millora i dona més seguretat als treballadors públics que han de fer aquesta feina, però davant de determinades praxis, abusos o màfies, doncs també poder actuar molt més ràpidament.
Geis també ha dit que condicionen l'aprovació dels pressupostos de l'any que ve al fet que s'incrementin les partides de seguretat i que el Congrés han arribat a un acord polític perquè Girona pugui accedir a les bases de dades de multireincidents, una mesura que ara s'ha de començar a tramitar.
I aquests anuncis no arriben ara perquè sí, sinó perquè és un moment en què alguns veïns de Girona estan preocupats per un edifici ocupat que és conflictiu i que està situat al carrer d'en Tomàs Mieres.
Sí, alguns veïns ens han ensenyat imatges que han enregistrat aquesta mateixa nit. Sembla que hi va haver discussions entre els mateixos ocupants i es veu com hi ha quatre cotxes dels Mossos i una ambulància. Ja vam explicar que l'Ajuntament demana celeritat a l'Audiència de Girona perquè es faci el judici pel desnonament de l'immoble. Tenen el compromís dels propietaris que un cop estigui buit l'enderrocaran. Segons l'Ajuntament, aquest edifici l'ocupen persones amb un perfil delinqüencial.
Gràcies, Núria. I Anna Guit, al poble de Llagostera, també al Gironès, pel tiroteig d'ahir al vespre amb un ferit greu i dos detinguts. Això ha provocat que a aquesta hora estiguin fent una reunió d'urgència de la Junta Local de Seguretat amb els responsables de l'Ajuntament i també amb els cossos policials. Fèlix Martín, bon dia. Se sap què va provocar aquest tiroteig?
Hola, bon dia. Doncs oficialment no, però molts veïns relacionen el tiroteig amb enfrontaments vinculats al tràfic de droga. Alerten d'un augment de la delinqüència al poble i aquesta tarda a les 7 han convocat una concentració de protesta. Però l'alcalde de Llagostera, Narcís Llinàs, parla de fets aïllats i que són poques les persones que estan provocant tot l'enrenou.
Poca gent està creant problemes i la inseguretat de la gent del poble. Hem fet instal·lació de càmeres de seguretat a diferents punts del poble, on és conflictiu. Hem col·laborat amb Policia Nacional i Guàrdia Civil doncs, també per fer actuacions diverses, segons les necessitats. Hem reforçat tot el que és el patrullatge de la policia local a peu a les zones també conflictives i, al final, tot això és per mirar d'erradicar tota aquesta problemàtica que ens porta doncs, aquest tipus de gent.
La reunió urgent de la Junta de Seguretat Local s'està fent a aquesta hora a la seu de l'Ajuntament.
Passa pràcticament un minut de 3:45 del migdia. A Lleida tothom és conscient que el funcionament dels autobusos urbans necessita millorar i ara comença un procés que ha de culminar d'aquí un any i mig, amb la renovació del servei. Hi ha tècnics que hi treballen, però l'Ajuntament també es compromet a tenir en compte l'opinió dels usuaris. Anem a Lleida. Estela Bosoms, la xarxa actual es va dissenyar fa uns anys i ha quedat obsoleta.
Hola, Estel. Sí, per això una de les prioritats és fer arribar les línies a zones d'expansió de la ciutat on el 2014 no hi havia res, per exemple, a les noves àrees residencials de Copa d'Or i també a Torres Salses, on s'ha de construir un centre comercial que justament és polèmic perquè estarà als afores. En tot cas, hi ha una llista d'aspectes a millorar i els veïns hi podran dir la seva a través d'un procés participatiu que acaba de començar. Ja es pot entrar a la plataforma Decidim Lleida per respondre a una enquesta online sobre necessitats i expectatives dels viatgers i en les pròximes setmanes també es faran 5 tallers participatius en diferents barris de la ciutat. Es recolliran aportacions que els tècnics hauran de tenir en compte a l'hora de proposar un nou model amb els objectius que explica Cristina Morón, tinenta d'Alcaldia de Mobilitat.
Hem de millorar les freqüències a les zones hospitalàries, a centres comercials, a punts residencials que abans no hi havia. Hem de tenir en compte l'Horta de Lleida també, millorar amb freqüències, millorar amb temps d'espera.
De moment, l'actual concessió s'haurà de prorrogar perquè s'acaba el desembre d'aquest any.
Tornem al Gironès. Els veïns del poble de Sarrià de Ter, que viuen a prop d'una fàbrica de pinso, denuncien les molèsties de l'activitat, tant per la pols que genera com per les pudors i, sobretot, el soroll. Fa mesos que se'n queixen i asseguren que no s'ha fet prou per solucionar el problema, que ha anat a més amb l'ampliació d'aquesta activitat. Fèlix Martín, hi ha dades que confirmen una situació irregular.
Sí, sí que n'hi ha. Es van fer proves de sonometria de l'activitat de pinsos Agroport, que van confirmar que se superaven els decibels permesos. Això ha derivat en dos expedients de l'Ajuntament de Sarrià. Un primer, amb una multa de 12.000 euros, que, per cert, l'empresa ja ha pagat, i un segon requeriment que li dona de temps fins a finals d'octubre per demostrar que s'han solucionat els problemes. De fet, ja treballen per insonoritzar millor les instal·lacions i també han posat aquest estiu un extractor més potent. Però això ara per ara no es nota, ha reconegut en declaracions al Catalunya al Dia l'alcalde de Sarrià, Isaac Ramió.
Sí que és veritat que han efectuat aquests tancaments laterals i aquest canvi de sostre que ens havien comentat, i també han posat aquest extractor de pols, però el que estem veient a nivell visual i a nivell d'afectació amb els veïns és que no ha patit cap tipus de disminució respecte a fa mesos enrere. Tots així encara tenen aquest termini fins a finals d'octubre, del qual ens han de presentar una nova sonometria i veurem si realment s'ha disminuït o no ha disminuït el soroll.
I per corroborar que tot està bé, l'Ajuntament també farà controls aleatoris.
Tot i que ells ens presentin una sonometria el mes d'octubre, nosaltres, com a Ajuntament, el que farem també serà fer una inspecció de soroll, o sigui, posar una altra nova sonometria durant el mes de novembre, un dia que, òbviament, doncs, no direm que serà totalment ocult tant per la població com per l'empresa.
Clar, i és que ara és la fàbrica de Pinso, però és que Sarrià de Ter ja arrosseguen problemes amb la pudor que provoca una empresa de fabricació de paper i cartró i també amb l'activitat d'una pedrera. Com està tot això, Fèlix?
Doncs és veritat que la pedrera afecta sobretot Sarrià de Ter, però està situada al terme municipal de Girona. Fins i tot des de l'entitat Ecologistes en Acció ho han denunciat al jutjat perquè investiguin si hi ha delicte ambiental, però ara per ara està tot aturat. En el mateix paquet també hi van posar l'activitat de la paperera Hinojosa. L'alcalde ha assegurat avui que el sector industrial i residencial han de conviure i, independentment del que facturin, seran contundents per fer complir la llei.
I ens situem ara a prop d'aquí, entre el Gironès i el Baix Empordà. El món del suro protagonitza l'edició d'aquest any del festival Art i Gavarres. És la cita de referència de l'art contemporani que es fusiona amb el paisatge i la natura. Aquest any s'han volgut vincular les obres a un espai natural on creixen un terç de les sureres catalanes. La Maria Rovira en té tots els detalls, ens ho explica en un reportatge amb el muntatge musical de Josep Plazas.
Amb el lema El suro, matèria, paisatge i societat, s'ha proposat als artistes dialogar de manera literal o conceptual amb l'arbre generador d'aquest material tan especial i amb l'ecosistema que l'acull. Àngels Artigas, co-comissària de l'Art i Gavarres, juntament amb Oriol Granyer.
El festival no només busca posar en valors aquest territori i aquests materials, en aquest cas el suro i les sureres, sinó també ens fan reflexionar sobre els recursos naturals d'una manera a vegades crítica, a vegades irònica, no? De com aquest material pot arribar a transformar profundament la realitat socioeconòmica i urbanística d'aquest territori. De quina manera el suro ha estat protagonista de la vida de tots aquests pobles.
Una vintena d'artistes han combinat de nou creació i paisatge amb obres que s'inspiren en aquest material tan important per un espai natural com les Gavarres. Les obres es reparteixen pels municipis de Salrà, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera i Castelldaro en un repte artístic pels participants.
Treure del seu espai de confort a l'artista i col·locar-lo en plena natura en aquest espai magnífic de les Gavarres és un repte que tots afronten d'una manera especial, no? Realment, tots ho porten en el seu àmbit, però d'una manera molt diferent de com ho farien en els seus tallers, en l'escenari o en el seu lloc habitual de treball.
L'escorça, com a metàfora de l'epidermis, protagonitza l'obra de Susana Malagón, en la pell de la sureda, tal com ens explica ella mateixa.
I és una petita intervenció sobre unes 20 alzines sureres. Són com uns fils de sang que rellisquen escorça avall, perquè el sentit de l'obra, del que parla i com ho he vinculat amb el suro, és que la seva pell, no, l'arrenquem per l'explotació, i clar, nosaltres no sabem si elles pateixen quan les despullen i se'ls arrenca aquesta pell, però podem intuir que sí, perquè algunes d'elles sí que mostren com unes cicatrius en les seves escorces noves.
Altres artistes, com el col·lectiu Última Vèrtebra, vinculen la seva obra a la producció del vi i el tap de suro, Quim Vilagran.
I el que hem treballat és aquesta part poètica del fruit, diguéssim, de l'alzina, que seria l'ampolla amb el seu tap. D'una banda, hem tret aquesta part d'aquí, treballàvem quasi amb unes 800 ampolles que hem recollit de restaurants que són de prop, de Llagostera, de Can Llong i de Cassà de la Selva, i també hem treballat l'idea de retorn a la terra, no? Com una cosa molt important, una part de cicle, que els taps, les ampolles estan invertides i les hem col·locades al terra.
Aquest any el festival ha rebut el suport del projecte Cork Experience, una iniciativa innovadora que treballa en la creació d'experiències turístiques amb el suro per fomentar el turisme sostenible.
7 minuts justos. Haurem arribat a les 2 del migdia. De seguida l'actualitat esportiva en desconnexió per les 4 delegacions. Abans, però, un advertiment. I és que hi ha una forta pujada dels virus respiratoris l'última setmana a Catalunya, tot i que encara es mantenen a nivells moderats. Els casos de Covid han pujat un 30% i els de grip un 48% en només una setmana. Recordem que ahir va començar la campanya de vacunació d'aquests dos virus. Ho vam explicar aquí al Catalunya al Dia. Els centres d'atenció primària han atès 31.000 visites amb infeccions respiratòries agudes la setmana passada, que és una xifra molt superior a les 21.000 de la setmana anterior. A l'última setmana també s'han doblat els casos de bronquiolitis i també han pujat les pneumònies. Són xifres, però encara lluny dels episodis de pic de malalties d'aquest any.
Catalunya al dia.
Doncs ara sí, els esports. Arnau Caral, benvingut al Catalunya al dia.
Gràcies.
La vicepresidenta del Barça, Elena Fort, assegura que han entregat tota la documentació a l'Ajuntament de Barcelona i el club espera que el consistori emeti avui el certificat de primera ocupació per poder jugar aquest diumenge al Camp Nou contra la Reial Societat.
Sí, ho ha comentat en una trobada amb mitjans de comunicació que han pogut visitar les obres de l'estadi.
La voluntat del club, que ja ha entregat tota la documentació normativa requerida a l'Ajuntament, és que l'Ajuntament pugui avui emetre el certificat de primera ocupació per utilitzar per un partit aquest diumenge.
Unes hores abans, el president del Barça, Joan Laporta, confirmava al matí de Catalunya Ràdio que la pilota ja es troba a la teulada de l'Ajuntament.
El camp està per jugar. Però és que ho ha dit la Lliga, ho ha dit la UEFA, està per jugar aquest camp. El que passa que tampoc vull posar la pressió perquè aquestes coses tenen el seu procés, no? I l'Ajuntament, doncs, decidirà el que ha de decidir. Ara té la pilota a la taula de l'Ajuntament i el que ens digui nosaltres, evidentment, ho farem.
I mentrestant hi ha ressaca blaugrana, la pilota d'or amb el tercer guardó consecutiu d'Aitana Bonmatí.
I amb aquestes ja són 5 pilotes d'or consecutives atorgades a jugadores del Barça. Sentim el discurs de la futbolista de Sant Pere de Ribes des de la gala que es va fer ahir a París.
La veritat que tot això no ho aconseguim soles. És gràcies a un treball col·lectiu molt gran. Bueno, gràcies al Barça, que m'ho ha donat tot, 14 anys al club de la meva vida, on ja té 125 anys també, així que espero poder gaudir d'aquest escut i portar-lo arreu del món molts anys més.
Aitana es va endur el premi, tot i que les favorites eren les jugadores de l'Arsenal, Alessia Russo i Mariona Caldentey, ex del Barça. Alexia Putella es va quedar quarta, Patrick Guijarro sisena i Eva Peyor vuitena. I en categoria masculina, Ousmane Dembélé finalment es va acabar imposant a Lamine Yamal, que va quedar segon. Dembélé es va desfent elogis cap a Lamine després de rebre el guardó.
Lamine Yamal jugué toute la saison, c'est un jeune extraordinaire.
Lamine Yamal ha jugat tota la temporada. És un jove extraordinari, un jugador extraordinari, molt madur. Crec que en Lamine, si s'alineen tots els planetes, guanyarà també molts trofeus, com la pilota d'or. Ha estat bé competir amb en Lamine. També hi havia altres jugadors molt bons. Ha estat una bona batalla.
Poc després de la gala, el pare de Lamine va esclatar per la decisió de France Football en una entrevista al Chiringuito.
Creo que ese es el mayor, no voy a decir robo, sino daño moral a un ser humano, porque yo creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia.
Rafinha va ser cinquè i atenció, perquè Pedri no va entrar ni al top 10, onzena posició per al Canari. Respecte al Premi Copa, que reconeix el millor jugador jove, els premiats van ser els blaugranes Lamine Yamal i Vicky López.
Es un orgullo estar aquí otra vez. También quería agradecer lo primero pues a mi club, al Fútbol Club Barcelona, también a la selección, porque sin ellos no estaría aquí. Y obviamente a mi familia, que me ha podido acompañar. Estoy muy orgulloso de que estén aquí. Y bueno, no quería olvidarme de mis compañeros, como Cubarsi, que ha venido, o Rafa, que me alegra mucho poder verle aquí, que me han ayudado a llegar aquí. Y espero poder seguir trabajando y conseguir mucho más.
Este premio se lo dedico a mi madre, que desde el cielo me está cuidando y protegiendo para cada año ser mejor persona y mejor jugadora. Y desde aquí también mandar un recuerdo a las pioneras del fútbol femenino, que gracias a su lucha hoy puedo estar aquí recogiendo este premio. Prometo seguir trabajando con humildad, aún hay mucho por recorrer.
Pregunta per Lamine, Joan Laporta ha posat en valor aquest premi en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Lamine està, doncs, content, i un premi com aquest, que ja és el segon copa que li donen, no? I això també és quelcom únic en la història, perquè no hi ha cap jugador que hagi tingut dos copes de dos anys seguits, I això segur que el motivarà per seguir endavant, per treballar més, per anar millorant i per aconseguir la pilota d'or, que estic segur que l'aconseguirà.
Encara relacionat amb el Barça, Fermín estarà 3 setmanes de baixa després que el club confirmés ahir que té una lesió muscular al soles de la cama esquerra, una absència que s'assuma a la de Gavi, que finalment haurà de passar pel quiròfan per solucionar els problemes al menisc del genoll dret, ja que no s'han pogut resoldre amb un tractament conservador. Gavi estarà almenys un mes sense jugar.
I avui arrenca la jornada intersetmanal de Lliga per l'Espanyol, que rep el València a les 7 de la tarda.
I ho fan després de perdre el Bernabéu i amb l'absència del sancionat Pere Milla, l'entrenador de l'Espanyol. Manolo González alerta que els últims resultats que ha obtingut l'equip valencianista a domicili són enganyosos.
Llevan 2 partidos fuera, de los cuales uno ha sido el Sadar y otro ha sido el Johan Cruyff, el campo del Barça B, ¿vale? Entonces, son partidos que son lo que son difíciles y son complicados.
El torn del Barça arribarà dijous amb el partit al camp de l'Oviedo.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Vaig néixer rossa, con dreta i per emprenyar la boga. Vaig créixer. M'enviaren a l'escola i a la merda. D'amb dues coses no vaig sortir-ne il·lesa.
Avui acabem amb l'Antonina Canyelles, que aquest vespre serà la Setmana del Llibre en Català. La poeta mallorquina de 83 anys i presentarà la seva última obra, Xampú, Xampany. Manté el to irònic, àcid, lúcid i rebel alhora i directe, perquè els poemes de Canyelles són com bales. Antonina Canyelles, a l'escenari 1, el que toca més Art de Triomf, a les 8 del vespre. Un bon preludi de festa major. Nosaltres hi tornem demà, dia de la Mercè. Gràcies per acompanyar-nos.